à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille.
Doncs amb motiu del 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències Masclistes, que com sabeu es commemora el proper dijous, el programa de feminismes i LGTBI de l'Ajuntament, juntament amb moltíssimes entitats de la ciutat, han preparat una programació que està marcada per la conscienciació i també per la mobilització ciutadana. Ahir moltes dones, per exemple, van participar en el brodat dels noms de les dones que han estat assassinades fins avui, i tot seguit el que volem és explicar-vos l'acte central d'aquesta commemoració del 25 de novembre a la ciutat, que és un acte on coneixerem de prop la violència vicària. Avui ens acompanya la Rosa Mela, la coordinadora del CIAT i del SAI del Prat. Què tal, Rosa? Com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé.
Com està anant la resposta de les dones, de la ciutadania, en aquestes activitats que aquí al programa anem explicant?
Com sempre, el nostre municipi es caracteritza per la molt bona participació i una actitud de rebuig en aquestes actituds masclistes i de violència. Ahir mateix vam estar amb el Cercle de Percussió, la setmana passada vam tenir també alguns actes i amb tots ells doncs, la implicació de la ciutadania sempre és d'això, no? De rebuig amb aquesta xacra.
Per què es va decidir donar-li aquesta importància a la violència vicària, que és un concepte que no era gaire conegut si parlem, per exemple, fa un any o fa un parell d'anys?
Nosaltres sempre ha estat un neguit que teníem, no? La invisibilització d'aquest tipus de violència. Malauradament, aquest any, amb la notícia de les noies de les Canàries, no? Va tenir tot un ressò. I a partir d'aquí jo crec que s'ha posat el focus en aquest tipus de violència. També la incorporació a la llei, amb aquesta nova lectura, no? D'incorporar les violències que no s'havien tingut en compte o no se'ls havia posat el focus. I jo crec que ha estat tot plegat per el que hem decidit, no? D'explicar que existeix aquest tipus de violència com a l'enganyament es fa, no? I es fa des d'aquests agressors que fan servir qualsevol tipus d'eina per fer mal.
Doncs saludarem a la Lorena Garrido, ella és professora associada de Filosofia del Dret, integrant també del grup Antígona i la responsable de fer-nos entendre també aquesta tipologia de violència, la violència vicària. Molt bon dia, Lorena, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies per la invitació a parlar d'aquestes violències no tan conegudes.
Fem una mica d'explicació del que és, del que consisteix la violència vicària i també quins graons té.
La violència vicària consisteix en diguem, en l'exercici d'aquesta violència masclista, d'aquestes relacions de poder i l'abús del poder, ja no tan sols cap a la dona, per exemple, en l'àmbit de la parella, sinó la utilització de les criatures, dels fills i filles que puguin tenir en comú o fills i filles que no tenen en comú però que són de relacions anteriors, com una eina per fer mal a la dona. O sigui, són violències que estan a l'interior de les relacions familiars que podrien estar present o s'hagin, diguem, trencat aquestes relacions, afectives, però que aquests menors ja no solament és que estiguin presents en la situació de violència, sinó que són l'instrument per fer mal a la dona. Per què? Perquè són, diguem, una cosificació de les persones que estan més a prop d'aquesta dona. Per tant, en aquest sentit, per això parlem d'un doble esglaó, perquè li fan mal a les criatures, però també té una segona intenció, que és fer-li dany a la dona, per exemple, que ha estat la seva exparella. Per tant, creiem que és important la visibilització, no solament de que els nens i nenes que presencien la violència són víctimes de violència, sinó que en aquest sentit aquests nens i nenes són utilitzats per constituir i exercir la violència. I això és el doble esglaó, diguem, d'aquesta violència. I que preocupa perquè és una manera molt, molt perversa de abús de poder utilitzant a persones clarament, diguem, amb més vulnerabilitat a l'hora de, diguem, de poder prendre decisions de amb qui anar, on anar, o sigui, i per tant la seva consciència del risc també és molt més escassa. Llavors, jo crec que és important perquè hem tingut casos a Canàries, també a Barcelona, un pare que va assassinar el seu fill en un hotel, i són també l'expressió dels casos més extrems, però també hem de dir que moltes vegades la violència vicària no és solament l'assassinat, que també és una cosa que estem encara visibilitzant, entendent aquestes situacions, però que també pots incloure el concepte, el fer dany a nens i nenes, però no fins al extrem de l'assassinat, però això no significa que sigui menys important, perquè les seqüeles, com sabem, en els àmbits psicològics, en els àmbits físics, són molt importants, i sobretot en una etapa de, diguem, d'educació evolutiva de les emocions, de les relacions afectives. Per tant, creiem que és una violència important i que encara, diguem, no havia arribat ni a l'aplicació de les lleis, als jutjats, ni tampoc a l'activació, diguem, amb la preocupació i amb el respecte amb la pròpia avaluació del risc de les mares, moltes vegades quan denuncien, per exemple, la desaparició dels fills o filles, i que a vegades es tracta com si fos un altre tipus de tipologia de desaparició i no s'entén la situació específica davant d'una situació de violència masclista. Per tant, això implica també una revisió de tota l'actuació, diguem, de les entitats públiques a l'hora de respondre a la necessitat d'una dona o a la por d'una dona de que els seus fills i filles estiguin en risc, mitjançant aquesta tipologia d'exercici bastant perversa de la violència masclista.
Lorena, ara mateix com està la llei? Quins recursos jurídics tenen aquestes dones que ja hagi fet la passa d'identificar que estan patint violència vicària?
En aquest moment ho tenim reconegut a la llei catalana per la erradicació de les violències masclistes, i això és un pas important perquè significa que, diguem, els serveis especialitzats poden fer actuacions. Estem en un pas de visibilització, però encara no ho tenim ni reconegut, diguem, com una tipologia o un delicte específic a l'àmbit penal, ni tampoc ho tenim reconegut en una llei de caràcter estatal, perquè tenim encara una llei que és deficient en la comprensió de totes les formes i àmbits de violència. I això també és una deuta als drets de les dones a les violències masclistes. Mm-hmm.
Per tant, de moment es troba en una situació que sí que està reconegut, però suposo que és complicat la seva aplicació o el seu reconeixement, no? Quan una dona, per exemple, s'ha enfrontada a un judici per custòdia, que això es consideri, doncs, evidentment, un agreujant per doncs, donar-li aquesta custòdia completa a la dona.
Clar, encara estem en un procés i el sistema judicial és un sistema especialment resistent a l'aplicació de la perspectiva de gènere, però crec que és un pas molt important la visibilització, tant per part de la legislació, diguem, a nivell autonòmic, com que estem parlant d'això, perquè això pot significar una situació diferent en l'aplicació de les lleis en els casos concrets. De fet, sí que tenim una regulació en el conveni d'Estambul, que és un conveni internacional marc en l'àmbit de les violències masclistes, que sí que diu que s'ha d'incorporar, diguem, les valoracions del risc i totes les formes i àmbits de violència, però i podria fer-se una aplicació directa del conveni d'Estambul, però encara tenim un pas més difícil, que és aquesta comprensió per part del sistema judicial. Això és diguem, part dels reptes que encara tenim per desenvolupar en matèria de noves violències, com la violència vicària i com altres, com la violència obstètrica o violències en els àmbits digital. En aquest sentit, encara estem diguem, en un procés de sensibilització i d'incorporació diguem, i trencament d'estereotips en aquestes tipologies noves de violència que sempre han estat. La novetat és que les hem incorporat en el marc jurídic, i això és també un procés propi també de les legislacions. O sigui, al principi, als anys 80-90, per exemple, la descripció de violències físiques a l'àmbit internacional eren molt grans, deien colpejaments, o sigui, teníem que descriure tot això perquè si no entrava en la nostra, diguem, en els nostres pensaments i en l'aplicació. Ara mateix, per exemple, la descripció de violència física als àmbits i legislació és molt breu, però és molt més gran la descripció, per exemple, de violències sexuals, perquè són, diguem, estem incorporant la concreció d'aquestes violències en actes, en situacions concretes. I això costa, perquè és part de la resistència de la incorporació de la visibilització d'aquestes formes de masclisme.
Aprofitant que tenim també a la Rosa Mela aquí en directe al nostre streaming, Rosa, com deia la Lorena, no? Aquest tipus de violència sempre ha existit, el que passa és que ara li posem un nom i l'estem detectant, no? Les dones que arriben al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, moltes d'elles segurament no identifiquin d'aquesta forma tan concreta, però sí que explicaven aquesta violència vicària i la continuaran explicant, no? Segurament.
Sí, sí, des de sempre, és el que us deia. Nosaltres sempre hem estat col·laborant en la identificació moltes vegades i en reparar emocionalment, doncs, tot el que produeix aquest tipus de violència. Malauradament, en aquest procés, no, de recuperació, de vegades no s'incorporava en la perspectiva jurídica perquè no hi havia una resposta, potser que considerarem nosaltres justa, no? Entre cometes. Llavors ens enfocàvem més en una recuperació emocional, però evidentment el tema de les diferents vies de maltractaments sempre han estat fàcils, sempre. De fet, el gruix, jo crec que la gran temàtica de les violències psicològiques i tot el que comporta sempre han estat les grans invisibles dintre del món judicial, no? I la resposta que normalment es donen aquest tipus de violència o que no hi ha una objectivitat de la prova, perquè clar, passa normalment en l'apartat íntim, sense testimonis, no? I sense cap prova de part de lesions ni res, doncs aquí sempre la resposta ha estat com una mica cuixa, no? Llavors aquí el que hem fet nosaltres sempre és, doncs, donar aquest suport psicològic, aquest acompanyament per poder, doncs, refer-te d'aquesta situació i refer la teva vida, no? El més autònoma possible. És una mica el punt, el focus el posem aquí dintre del servei.
Clar, Lorena, ara parlava la Rosa d'aquest acompanyament psicològic que moltes vegades és que és essencial, no?, per poder tirar endavant un procés jurídic.
Sí, sí, és que si, diguem, per tirar endavant un procés jurídic necessitem una persona que estigui, diguem, amb la voluntat de tirar-ho endavant i amb la capacitat també emocional de poder viure tot això que significa un món a vegades molt tècnic, amb processos molt rígids i que moltes vegades el que sempre dic és que la justícia a vegades té una finalitat que està més orientada més aviat al càstig, i al càstig sí, amb un sistema de culpabilitat basat en unes proves determinades que no han estat pensades per la violència de gènere. I per tant, tenim moltes resistències encara en el sistema judicial, molts estereotips, i també aquest acompanyament dona les forces necessàries per passar per tot aquest procés, per entendre-ho i per entendre també les emocions que allò podria generar. O sigui, el que pot significar un judici, o sigui, la por, l'ansietat o, diguem, la situació d'inestabilitat davant d'un moment judicial en un àmbit que, com dic, és a vegades molt formalista i poc emocional. I el que és important per al sistema judicial no sempre és el que és més important per a les dones. I aquesta confrontació del que realment importa a les persones i que no importa tant al sistema judicial és el que hauríem de canviar per un sistema més just, com ha parlat la Rosa. O sigui, un concepte de justícia que signifiqui la reparació de la situació de violència. I això sí que els mecanismes de dret internacional sí que ja parlen molt d'això, de la violència institucional, de la diligència deguda dels estats, de l'obligació per, diguem, de garantir la no repetició en el cas concret, i la no repetició en cap altra dona. O sigui que diguem, el sistema judicial, com a part d'aquest sistema, diguem, públic, dels estats, té moltes obligacions per fer aquesta transformació. Però encara, diguem, estem en un pas de visibilització i de transformació, de sensibilització i d'incorporació d'aquestes violències, per exemple, la valoració del risc. O sigui, no pot ser que, que la desaparició d'un menor sigui, diguem, el mateix procés quan tenim amenaces prèvies, per exemple, que quan és una desaparició per altres circumstàncies, que pot ser, no sé, un adolescent o una persona adolescent que ha marxat de casa per problemes familiars. O sigui que jo crec que és la especialitat de la situació demana també reaccions més ràpides. I això és el que podria ser un canvi amb aquesta incorporació i visibilització del concepte de la violència vicària.
No sé, Lorena, què en penses del documental de Rocío Carrasco, que de fet és on més popular s'ha fet aquest concepte i a més gent hi ha arribat. No sé si et sembla que també és una part d'aquesta sensibilització o que no s'ha fet del tot bé. No sé quina és la teva opinió com a professional.
Bueno, com tota visibilització és important que arribi a gent que probablement no estigui, diguem, ni parlant ni en xarxes on s'estigui, diguem, visibilitzant aquesta situació de violències. És important la visibilització. Probablement ha estat molt millor algunes de les sessions on justament hi havia persones especialitzades en temes de violència que podien una miqueta delimitar o explicar millor manera aquestes situacions d'abús de poder, però crec que també podria, diguem, arribar a un error de que aquesta és la forma de violència vicària i la violència vicària és molt més que això que s'ha mostrat en aquest documental. Efectivament, la manipulació dels menors és una qüestió que se mostra molt en aquest cas, però crec que la violència vicària o la realitat és molt més complexa que allò que s'ha mostrat. Llavors, jo crec que és rellevant, però tampoc podem dir que això és l'única forma de fer, diguem, educació i sensibilització en aquestes formes de violència. Perquè moltes vegades han estat més acompanyades, potser, del que interessa en termes de rating i no tant del que significa, diguem, realment els efectes de la violència. I això també és una mentalitat diferent. Però si ajuda a parlar d'això, bueno, també és benvingut.
Clar, segurament sí que molta gent va poder veure com s'havia configurat tota la manipulació mitjançant també els propis mitjans de comunicació, no?, que estaven posant al documental, però com vinculaven cap a un costat o cap a un altre l'opinió pública i com nosaltres mateixos, com a espectadors i espectadores, també havíem pogut doncs, condemnar a una persona sense tenir la seva visió, no? Aquest clic sí que segurament doncs, molta gent el va fer arran d'aquest documental i també doncs, va cap aquí, no?, cap a aquesta sensibilització.
Sí. Però tenim un risc aquí, que és que el moviment feminista hem estat lluitant també anys per l'erradicació d'un síndrome que no és un síndrome, que és el síndrome d'alienació parental i que ha afectat també a moltes dones. I jo crec que per això hem d'anar molt en compte en com fem el tractament de la violència vicària en aquest sentit, perquè no despertem una altra vegada el que ens ha costat molt, que és que, per exemple, el Poder Judicial pugui afirmar que el síndrome d'alienació parental, que s'havia acusat a les dones, sobretot quan denunciaven situacions d'abús sexual, que això no existeix. Llavors, jo crec que hem d'anar amb molta cura en aquest sentit. Però crec que és important en la visibilització de les situacions, diguem, de manipulació. Crec que el que hauríem de canviar i que no arribem encara també és una normativa del codi penal que diu que quan les dones per una situació com pot ser un risc com aquest no compleixen a cabalitat, o sigui, el règim de visites, no compleixen del tot el règim de visita, té un càstig molt fort, uh-huh. que és la possible suspensió del règim de visita o de la custòdia. Per tant, jo crec que aquesta situació posa a les dones en una situació, diguem, de carrer sense sortida, en alguns casos. I crec que aquesta limitació legal hauria de ser també una reivindicació important per la flexibilització d'això. Perquè, de fet, el dret internacional diu que si els nens i nenes estan en risc o si hi ha ja acreditades situacions de violència masclista i hauríem de flexibilitzar com estarien acreditades, el règim de custòdia o de visites es pot o hauria de ser suspès. Uh-huh. I jo crec que aquí tenim una limitació legal important i que en algun sentit no té una comprensió de la violència masclista en la resposta legal. És un problema que encara tenim en l'estructura jurídica.
Doncs de tot això en parlarem demà per la tarda al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Rosa, hem de fer algun tipus de reserva prèvia? Els aforaments ja tornen a estar al 100% de moment?
Sí, sí. No, d'entrada, qui vulgui participar pot fer la preinscripció a la pàgina web. Si no se'n surt, ens pot enviar un correu a dones@rep.cat i nosaltres fem la inscripció. D'entrada, encara hi ha places, o sigui, cap problema. Ara tenim de nou els aforos complets. Llavors, tothom és benvingut i benvinguda a participar en aquesta xerrada que ja veieu, que és superinteressant.
Doncs Lorena Garrido, t'esperem demà amb moltes ganes. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Rosa, fins la propera.
Fins la propera, bon dia.
Que vagi
dia.
Molt bé.
Dis-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous.